parlem d'altres coses. Bueno, al final jo crec que, jo sí que crec en la justícia i crec que els propis òrgans judicials són els que han de derimir, doncs, si aquests comportaments són correctes o no són correctes, que ja he dit des del primer moment que a mi m'ha sorprès i que jo no trobo que sigui ni la manera de fer un interrogatori ni el llenguatge a utilitzar per part d'un jutge.
Per cert, que avui comença la campanya electoral a Galícia. Aquestes eleccions de Galícia, després del que està passant, agafen una força bestial. 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 I sobretot després del no de la llei d'amnistia. Avui, Junts insisteix que aquesta llei d'amnistia, tal com està escrita, no es pot aprovar. És més, en una entrevista a la SER, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha anat encara més enllà, diu que estan disposats que se la carregui al Tribunal Constitucional abans de deixar-la com està.
Nosaltres preferim el risc que eventualment en un moment determinat es pugui considerar que aquesta llei no és constitucional, que no haver deixat i saber-ho, que has deixat abandonada gent, que nosaltres treballem perquè puguin quedar amnistiades. Els nostres representants jurídics són persones que coneixen molt bé els tribunals europeus, segurament millor que l'estat espanyol.
Què, Pere?
És que ara penso en el Melero, perquè justament ahir el Melero,
ahir va fer
una mena de recital jurídic dels seus, on justament deia que aquesta argumentació de que això a Europa del terrorisme, o sigui, de l'embolic que ens hem fotut amb el tema de la llei d'amnistia, que ja m'he perdut, la incorporació del concepte del terrorisme, la retirada, l'any de emplacar els jutges, jo la veritat és que ja no sé què passa amb aquesta llei, però sí que sé una cosa, estimada Concepció Baray i els aquí presents.
Si et dirigeixes a Concepció Baray, els aquí presents, va al clatall, calça't Baray, que ve el clatall.
No, que avui vinguem molt, calça't. He fet unes inspiracions.
M'ha dit estimada.
M'he pres una valeriana.
Però encara és pitjor.
M'ha dit estimada.
Primera, m'agradaria recordar que l'altre dia, el dissabte, crec que va ser el president aragonès, va ser proclamat novament candidat a les eleccions a la presidència de la Generalitat, d'acord?
Que estan convocades ja?
No, va ser proclamat candidat. Jo vaig veure per la tele, crec que no era pas mentida. També he llegit alguns llocs que hi ha hagut alguns canvis als departaments i les àrees claus de comunicació d'Esquerra Republicana de Catalunya, inclòs l'ascens al viceconseller Sergi Sabrià, que podrien tenir a veure amb la imminència de les eleccions. Digue'm perspicaç, val? Pesca això que va passar dimecres al Parlament, per al Congrés dels Diputats, no tingui alguna relació amb la imminència d'aquestes eleccions. Perquè a mi m'agradaria fer observar que, malgrat que si poses una tele espanyola, a part de dir que Espanya se rompe, i com cada dijous et recordo, que no s'ha trencat encara, i que estem aquí esperant asseguts, però no s'acaba de trencar del tot, doncs tampoc s'ha trencat el govern espanyol. Perquè, de moment, l'única votació de veritat que ha perdut el govern espanyol, m'agradaria recordar que la va perdre pel flanc esquerre, que són pels amics de Podem i tot el seu embolic dels tres comunistes amb un ascensor. Val? Per tant, perdre una votació de veritat no l'ha perdut el govern espanyol. Ja veurem què passarà.
De moment ha guanyat temps. De moment el que més s'ha trencat és Junts per Catalunya.
Exacte. Bueno, que a Junts... Bueno, després si voleu parlem de Junts si queda temps. El que s'ha guanyat amb aquesta història dels 15 dies o 3 setmanes és que efectivament l'amnistia s'aprovarà després de les eleccions gallegues. On a les eleccions gallegues l'esquerra només espera una cosa, que és que soni una flauta, però una flauta gegant, i que el PP no tregui majoria absoluta, perquè clar, presentant-se per separat a Podem i sumar, i em diràs tu què pot passar allà. I al PSOE tampoc li va malament que en aquest context de teatralització estamos resistiendo entre Puigdemont, no vamos a ceder, de cara a votar Galícia. Per tant, tampoc va tan malament tot això. Val? I llavors, ja per concloure, d'aquí un mes, quan ens tornem a trobar, ja veurem si s'aprova o no s'aprova aquesta amnistia.
Concepció Baray.
I si convé, desplacem que se'n vagin al Teatre Nacional de Catalunya.
Mira, que m'assembla perfecte els arguments que has fet servir, i vas a la meva tesi des del primer dia, que tots són interessos polítics i partidismes a l'hora de...
Benvenida a la política, és que...
No, benvenida a la política, no. O sigui, els 7 vots de Junts són els que fan president el senyor Pedro Sánchez, i per tant Pedro Sánchez està disposat a tot el que faci falta per conveniència, per mantenir-se...
Ell ho va dir, de la nació en virtut, però tampoc ha passat res,
No, ja, sí, d'aquesta frase...
De moment no ha passat res.
Home, sí que ha passat, que ha passat.
L'amnistia no està aprovada, Puigdemont no ha tornat...
Bueno, d'aquí 15 dies veurem qui mentia més, menteixen tots, però qui mentia més. Si el PSOE dient que no acceptarà mai el que ara demana Junts, o Junts dient que no renunciarà mai al que està demanant ara. Bueno, no? D'aquí 15 dies, 3 setmanes,
Junts,
perquè encara no tinc clar
per endavant,
si la Comissió de Justícia seran 15 o 3 setmanes. Per tant, sabrem qui menteix més. No? El que és evident és que si la llei d'amnistia, o sigui, hem passat de que la llei d'amnistia ni hablar, els espanyols voten el 23 de juliol pensant que el Partit Socialista i Pedro Sánchez diuen que això ni hablar, hem passat a que sí, que i tant, i que a més es fa per necessitat de la convivència a Catalunya, mentida, i ara hem passat a més que es vota en contra per aquells qui han suscitat aquest debat i han posat sobre la taula la llei d'amnistia a canvi de 7 vots per fer president el senyor Pedro Sánchez. Sincerament, home, sí que han passat coses, han passat moltes coses, i en aquí podem estar analitzant i podem d'allò, però la gent al carrer sincerament no entén res, no entén res, i comença a estar una mica cansada de que cada dia del el que surti a parlar s'expliquin mentides. S'expliquin mentides, perquè d'aquí 3 setmanes què direm? Si d'aquí 3 setmanes què diràs de tot el que passarà? Perquè algú passarà, algú no ho diria tota la veritat.
Seguim, un moment, el company Eufor m'envia un vídeo, que obre un parèntesi, ho dic per tota aquella gent que fa bé escoltant la ràdio a qualsevol lloc, fins i tot al tren, anant cap a l'estació de Sants, que la sortida de l'estació de Sants en aquests moments és una barbaritat la cua que hi ha per agafar un taxi. Aquest és un tema que amb el meu estimat Tito Álvarez li he parlat més d'una vegada, i que jo, que sóc usuari habitual del taxi, em queixo permanentment. No hi ha taxis a la ciutat de Barcelona. O sigui, n'hi ha, clar que n'hi ha. Que hi ha moments que hi ha taxis, molts taxis, sí. Però només que hi hagi una hora punta, una, dues, només que hi hagi un esdeveniment, per petit que sigui, aquí hi ha un Cristo de Caldeu. Ells van ajuntar, només cal llegir avui a la pàgina 2 de La Vanguardia, quan ells s'ajunten des de l'ICE, que és una de les millors fires que tenim al país, des de l'ICE s'envia una alerta a la gent que ha vingut aquí, dient-li, escolteu, i a la gent que treballa d'aquí, de nosaltres, dient, que no hi ha taxis, que aneu en transport públic perquè no hi ha taxis, o un altre transport públic, perquè també ho és. Una, a més, s'ajuntava amb el partit del Barça a l'Estadi Olímpic contra Osasuna, per ser Ernest Tomàs, i llavors tot... Ja.
Va ser digne.
Ja, això és veritat. Clar, tot això provoca el que provoca, que és que no hi hagi taxis. El que m'envia l'Euforn, el vídeo que m'envia l'Euforn, és terrible. O sigui, mira, ara li ensenyo...
Farà de notari del programa?
Una cua que sembla, quan venen entrades pels concert, per un concert del Bruce Springsteen fa 20 anys, el Tivoli, de la gent esperant un taxi, que això és una animalada.
Sí, és una animalada, és a dir, hi ha una cua que va, perquè ens entenguem, des de... el que seria l'hotel que hi ha,
la Torre Barcelona.
Sí, la Torre Catalunya.
Molt bé. I fins al que seria el final...
Jo ho he vist.
Això ho has vist, també.
Esclar, jo ho he vist quan he arribat aquest matí.
Jo sé que no som l'única ciutat del món que passa això.
I també moltes... t'he de dir que avui, a sobre, per exemple, el metro anava, o sigui...
A rebentar. Val, perfecte, perdoneu.
A vegades passa que entres dins un taxi i no hi ha un taxista.
Sí, bueno, això també...
Bueno, aquí s'han, sí, perquè van arribant,
no? Hi ha una persona que no sap, no coneix la ciutat de Barcelona.
Val. Que n'hi havia conductor.
Jo crec que, diguéssim, jo no visc a Barcelona, però podria posar a fer el taxi.
Google Maps.
Sí, però no només mal la màquina, també, diguem que hem de conèixer mica la ciutat.
Endavant. Perdona.
No, jo torno on estàvem quan la Concepció deia el que hi ha pera, el que es diu i el que no es diu, i m'han recordat que el març del 21 el Boletín Oficial de l'Estado ens va regalar una autèntica metàfora, perquè van publicar literalment donde dice Digo debe decir Diego. Això està publicat al BOE, diguem. Sí, això està publicat al BOE. Vam fer una correcció d'una esmena i deia, literalment, que la gent diu unes coses i després fa unes altres. Però encara rebobino més quan parlàvem dels jutges, i parlàvem de la justícia, i parlava la Neus també, quan parlàvem amb el Francesc Sánchez, que la justícia lenta, això t'ho dirà qualsevol, no és justa, ni és justícia. Jo recordo que un dels casos sonats de l'Aguirre va ser Gran Tibidabo, de la Rosa, que va començar el 94 i es va jutjar l'any 2008. I aquestes dilacions indegudes, el Sánchez parlava de Kafka o de Ionesco, també ens haurien de fer pensar, no?, quin tipus de càstig s'aplica, perquè moltes vegades el procés, simplement el procés judicial del càstig, i tot acabarà quedant en no res. I mentre passava això, i com avui estem invertits i tinc les pantalles,
jo no la veig,
els pagesos catalans a punt de tallar l'autopista del Voló a la frontera, que no és frontera per mi, però
clar, sí, els pagesos francesos.
No, 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 no sé, especial, igual els francesos, sí,
sí, sí, francesos.
Els acusaran també de terrorisme, no, i de no sé què. No, perquè és una forma de protesta, igual que la que es va fer a la tardor del 2017 en el tall del Voló, que per cert, recordeu la inversió de càrrega, qui va fer la mediació ja tranquil·lament amb una banda tricolor va ser l'alcalde del Voló, no?, que va anar allà, va mediar amb els GRS francesos.
És veritat,
és que són formes d'entendre els conflictes socials molt, molt, molt diferents, en aquest cas amb la diferència d'una, no?, d'un quilòmetre de distància, de com s'interpreta una protesta social a un lloc. No va haver-hi cap conseqüència penal ni jurídica a l'altra banda, crec que alguna multa d'algun ciutadà francès, i en canvi aquí...
Pues, però si no cal anar tan lluny, les manifestacions de Ferraz, i després van tallar també una autovia.
Exacte.
I un senyor s'hi va presentar una pistola, que li van requisar.
És a dir, més enllà d'això, i que jo estic d'acord, i en fi, que ho dèiem la setmana passada, no? Hauríem de fer la classe entre diferència entre aldarulls, entre desobediència civil, entre el dret de manifestació, i després, si volem, ja pues, podem parlar de lo que és sedició o rebel·lió, i que no coincideix. Però en tot cas, sobre la votació de Madrid, a veure, Junts va dir que no presentaria esmenes, que el text pactat amb el PSOE era perfecte i que en tot cas, si algú plantejava alguna esmena que els hi semblés interessant, la votarien. En aquell moment el jutge García Castellón ja havia donat pistes per on aniria. Llavors, el que hi ha més enllà d'estratègies polítiques, com heu comentat, evidents, uns pensen en les gallegues, els altres poden pensar en les catalanes, fins i tot hi ha qui pot estar pensant en les europees. El que hi ha també és que els juristes que assessoren a Junts consideren que hi pot haver un major blindatge i per tant que s'ha d'anar continuant anant darrere de les coses que estiguin fent jutges com aquests que hem citat, i en canvi juristes, no només d'Esquerra sinó els juristes de Bildu, coneixien com funcionaven alguns jutges, no tots, alguns jutges espanyols, i sabien que l'opció de la justícia europea era moltes vegades l'única que els hi quedava. Quan alguns d'aquests dirigents de Junts, que ara es presenten com a els màxims garants, estaven pactant amb el PP d'Aznar. Vull dir que potser que sí, que pot ser que la batalla d'Esquerra i Junts doncs, sigui a veure qui és més valent, no?, a l'hora de plantejar-s'ho. Però clar, els de Bildu ja des del primer dia van dir que l'acord al que havien arribat PSOE i Junts era dèbil en el punt del terrorisme. I són els mateixos que estan dient no té sentit anar darrere dels jutges. El que has de fer és, si tu consideres que no ets un terrorista i consideres que no has causat alta traïció, que per cert encara no està imputat ningú per aquest concepte, doncs has de defensar-te als tribunals, perquè si no, l'únic que faràs és anar allargant la tramitació. A primers d'abril ja hi ha els primers judicis i per tant estàs fent un debat polític, quan en realitat el que hauries d'aplicar és una certa tècnica judicial. I això també està en el debat, no és només si pensen amb les gallegues o amb les generals. Jo, diguéssim, no vull apel·lar als assessors dels grups bascos com si tinguessin una ciència exacta, però com que no estan en la guerra aquesta entre Junts i Esquerra, doncs penso, home, doncs igual ells, que tenen més experiència, que han treballat més també amb la justícia europea, que saben també com actuen determinats jutges aquí, i que, diguéssim, s'ho miren amb la distància de que no han d'amnistiar cap dels seus, doncs potser tenen una mica més de, no sé, de credibilitat.
Val. Atenció, una notícia última hora, ho acabem de saber, com no podia ser d'una altra manera, l'advocat del president Puigdemont i Josep Lluís Alai, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit per demanar al jutge que investiga la trama russa del procés, Joaquín Aguirre, que s'aparti de la causa. Ja havien anunciat que ho farien, però avui han enviat l'escrit al jutjat. Ho argumenten a partir de les gravacions que hem escoltat aquest matí aquí al Món RQ i que han tret al Món.cat, i també a l'entrevista d'aquesta setmana de Joaquín Aguirre a la televisió pública alemanya, en què parlava obertament d'un cas que encara està sota investigació, que jo crec que això és un altre dels elements que em sorprenen, que és que facis una entrevista a una televisió alemanya parlant d'un cas que encara tens sota investigació, cosa que és un fet... certament curiós. Un minut i un quart d'onze, de seguida tornem i anem recollint, perquè d'aquí uns moments
un senyor
no està a punt d'arribar, un senyor molt alt. Hi ha arribat o no?
No el veig.
Bueno, però està a punt d'arribar.
Que ve de Girona, molt. També.
No sé si ve... No, perquè ell ha dormit aquí.
Sí, jo bueno,
dormit
aquí. Però ara sí, viu a Girona, sí, ell.
A Girona, i tant, encantat de la vida. I tant.
Bueno, esclar.
Girona, últimament.
Girona, l'Andreu, la millor ciutat del sud d'Europa, ha hagut de sentir aquest matí a la ràdio. Com són els de Girona, eh?
Perdona, estem de moda.
Girona més. A Girona més, com deia.
És veritat, és veritat.
Era Girona Rai.
Ah. Vinga. Una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit.
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Dosificación perfecta.
Like a boss.
Mientras cuido del planeta.
Like a boss.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a boss.
Y el dinero a tu bolsillo.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro amb diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Aquest és el Shaolin, especialista de cine en arts marcials. O dit d'una altra manera, especialista a repartir. Tot el dia així. Sí, reparteix molt. Però res comparat amb el que reparteix el rasca milionari de l'ONCE, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis. I això és repartir molt. Rasca milionari de l'ONCE. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
10 i 17 minuts, que m'hi quedaré a l'estudi perquè ara arriba Marc Gasol.
Si agafen el fil de la Neus, que em sí. sembla molt interessant, quan parlava de l'anàlisi de la llei d'amnistia, jo dues coses, que mentre això ara es dilata 15 dies o torna a la Comissió de Justícia, avui hi ha un judici a Mataró, un cas bastant kafkià, contra Òscar Morros, que li demanen també penes de presó. El 20 de febrer hi ha el judici a Josep Jusalai, també amb una part kafkiana, perquè entre les proves hi ha una despesa per anar allà a Donès a veure els presos de 15 euros i el viatge al referèndum de Nova Caledònia. El 12 de març el TSJ ha de decidir si Adrià Sàs entra a la presó en 3 anys i mig o no entra, i el 10 d'abril, que ho recordava la Neus, i el judici a l'estimat Josep Maria Jové, a la consellera Garriga i al Lluís Salvador. El tall que feia Laura Borràs, jo és l'únic que puc entendre. És a dir, que un hagi de fer, no?, d'autopolícia, no?, del que no vols, perquè no vols, no?, que sigui constitucional que digui que no, no em sembla res raonable, perquè això ha de passar un filtre del constitucional, i especialment un filtre europeu, i quan tothom et diu que no passarà el filtre europeu, tu has d'assumir. Primer, perquè aquí parlem de dues causes, que és l'operació Judas i tsunami democràtic. La probabilitat de que això acabi decaient, de que no se'l jutgi per terrorisme, de que sigui, és alta, és molt elevada en tècnica jurídica. Vull dir que quan et fan una cabronada d'aquestes, que és el que és, com diria un amic, busca't un bon advocat, no? I una bona defensa jurídica que desmunti això. Però la importància
com diria també l'estimat Agustí Matamala, de que estiguem parlant d'una llei d'amnistia quan a la nit del 23 de juliol, abans del resultat electoral, era una ucronia i una hipòtesi impossible, em sembla que exigeix, no, de molta temperança i a més de seguir endavant. Vull dir, a mi em costa entendre-ho, perquè, com deia la Neus, seguir al peu del jutge, el jutge no pararà.
Clar.
Si demà introduïm tres elements més, el dia següent, a les 8 del matí, farà un auto. Per tant, jo crec que la batalla s'ha de disputar en molts àmbits, però no precisament
en la tècnica
legislativa.
I que ja està agafant pinces. És a dir, quan tu tens, per exemple, ahir, no? Javier Pérez Royo, jo crec que gent sospitós de treballar per, no sé, pels jutges conservadors, per entendre, catedràtic de constitucional, i et diu, escolta, aquestes esmenes no passaran al filtre. Jo crec que almenys tu has de preguntar, és a dir, poses en risc perquè ja, i suposem ja que el senyor Conde Pompidou no sap, no s'ho ha mirat abans i no sap res, i per tant, si ja t'estan avisant gent sospitosa que no passarà el filtre, home, jo crec que com a mínim t'has de preguntar si és l'estratègia correcta.
Són les 10 i 20, jo em foto uns jardins que no m'hi hauria de fotre, però jo m'hi foto.
Com tots.
M'ha semblat en aquestes últimes hores, jo no el conec de res. De res vol dir de res. Però sí que tenim amics comuns que me n'han parlat. No bé, no. Molt bé. Molt bé. La reacció de determinada gent del sector independentista, i també, evidentment, del sector independentista, a els problemes que està patint, tant mentalment com des d'un punt de vista del que significa per ell el que li està passant a Ruben Wagensberg, algunes lectures de tuits que he llegit respecte a la marxa de Wagensberg a Suïssa em semblen de tan mal gust que no m'estranya que la situació de l'independentisme català estigui com està en aquests moments ara.
I la salut mental de tothom en general.
I, sí, també és veritat, perquè una cosa és el que passi amb Tsunami Democràtic i una altra cosa és com et trobes tu. I de tant en tant has de tenir una mica de compassió.
Sí, és que no ens n'adonem, però fem molt mal a la gent.
Molt mal a la gent, sí, home. L'altre dia vaig veure una cosa...
De manera compulsiva. Això passa a Twitter, passa fins i tot amb els crítics de lo que sigui. Jo crec que es pot ser educat, exposar els teus arguments i no generar més angoixes i depressions a la gent. Vale, escolta, estem desubicats una mica, com sí. M'ha recordat el tema aquest d'estar desubicats a un amic que tenim amb el Pere Mas, Vicenç Batalla, que va ser el nostre primer director un diari que hi havia a Terrassa i es deia l'actualitat. Una vegada, Vicenç Batalla, una vegada va rebre una carta a nom de Vicenç Botella i va quedar com desubicat perquè no estava passant bé, perquè estava com a punt de dimitir, va portar durant un any una carta de dimissió a l'americana, te'n recordes? Una carta que ja estava arrugada. Bueno, és igual. He pensat en pel·lícules, a veure si em venia a la ment una miqueta una descripció gràfica del que havia passat en aquest estudi, no me'n acaba de servir cap, em sona una mica origen, aquella del DiCaprio, que entra en els somnis i tal, però deu ser més Alicia al País de les Meravelles, o arran del cas dels russos, com diu David Fernández, estem en el surrealisme tràgic. Estem tant del revés que la Conchi Baray ha començat estant d'acord amb Pere Mas,
sí.
Cosa que després afortunadament hem corregit i hem tornat a la meravellosa normalitat. I perseguim això dels miralls, ara tindràs a Marc Gasol, que seria el negatiu de Pau Gasol, per dir-ho d'alguna manera, i també he pensat això dels miralls, quan et mires al mirall, efectivament, la teva mà dreta o et queda a l'esquerra quan et mires al mirall, excepte en el cas de David Fernández, que quan es mira al mirall sempre la mà esquerra està sempre a la mà esquerra. I acabo amb una...
Perquè totes són esquerres,
sempre,
per ell.
Sempre és tot, som. I acabo amb una frase que no és de cap tertulià, Baster, però que m'ha agradat molt a tu també, i que ara no recordo si és de Tevi de Foix, de Duque de Fire, però vaja, és d'algun guionista de la competència, que si no recordo malament, més o menys ve a dir la societat de la nieve és el Carràs en un avió.
I sense neu.
Però,
I en comptes de préssecs.
Però en lloc de menjar préssecs, es mengen carn humana.
És bastant, això, eh?
Sí. M'has fet recordar una cosa quan parlaves del Vicenç Batalla Botella, que quan Agustí Matamala, el 1960, es llicencia en dret i és advocat, i el SUC, el partit clandestí de la gran resistència antifranquista, li diu, tu seràs advocat del SUC, ell agafa el seu despatx allà a Rambla Catalunya i comença a rebre cartes a Agustí
Guatemala. Augugis, La Malata. Augugil, Guatemala. Augugis, Malan... Perquè, clar, era tot era boca a orella i deien, l'advocat és aquest, no? I li comencen a arribar cartes de tots els presos polítics que resistien, no? I guardar les cartes, i és preciós perquè és del boca a orella.
Gran. David 24, David Fernández, Pere Mas, Neus Tomàs, Concepció Barait i Enriba. Fins la setmana que ve. D'aquí uns moments, Marc Gasol, aquí al Món Arrec.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un d'any Sabadell, el compte corrent menys corrent. Informa tant i festa client a banksabadell.com.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries... Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
A Cepsa et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a Cepsa Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a Cepsa i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a cepsa.es.
Comença l'any estalviant a Brico Depot. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per dos. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Com un 15% de descompte addicional en una gran selecció de productes de llar i bricord. Una ocasió única. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 4 de febrer a la botiga web i app.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
10:27, ho portem dient des de primera hora del matí. Marc Gasol és discutiblement un dels grans protagonistes del dia, després que ahir anunciés la seva retirada del bàsquet professional, i ho va fer amb un vídeo al més pur estil Marc Gasol.
El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet. I que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix. És l'hora de donar tot el que t'ha ensenyat.
Són 20 anys de carrera, 13 a la NBA, un anell de campió, dos mundials, dos europeus, dues medalles de plata olímpiques, una Lliga CB, un Eurocup, mirava la Casbayo de Girona amb la Casbayo, entre d'altres. En definitiva, una carrera de llegenda. Hola, Marc Gasol, i enhorabona. Bon dia.
Moltes gràcies, Jordi, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé, 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 molt tranquil.
Preparat? Emocionat?
Estic tranquil, estic en pau, molt satisfet, i rebent moltes mostres de carinyo, no? Que és, està bé també.
Alliberat?
No, fa molt de temps que ja no jugo, eh? O sigui, al final, des del final de maig que no jugava, ara traiem una variable, no? Que és la de tornar a les pistes, doncs s'elimina.
Hi ha algun moment que dius... S'ha acabat ja. El moment, hi ha algun instant a la vida que dius, si s'ha acabat, ara sí, ja està?
Sí, el novembre. El novembre és quan ja consolido la idea de posar fi a l'etapa de jugador i comencem a treballar en la retirada.
No hi ha un dia del mes de novembre?
No hi ha un dia concret. Crec que és una suma de condicions i de sensacions que em porten a decidir la situació, doncs, que havia de canviar i havia de posar final a aquesta etapa. No hi ha un dia en concret, no.
Què t'han dit a casa?
Estan contents, perquè la temporada passada, doncs, al final anaves patint, anaves arribant als objectius, no?, que era el cap de setmana poder jugar amb l'equip, però et veien que durant la setmana, doncs, ja treies fum del negre.
Podries haver continuat un temps més encara?
En quines condicions? Jo crec que no valia la pena. Crec que no hagués gaudit d'aquest esport per què? Per no saber retirar-me ara mateix. Jo crec que amb 39 anys i amb 20 anys a les esquenes, els genolls i els turmells, doncs ja està prou bé.
Fa mal els genolls i els turmells o no?
Home, quan no jugo, no tant. Però bueno, sí, sens dubte hi ha un desgast obvi.
Ara repassàvem el teu palmarès. És una bestialitat. És una bestialitat. Amb què et quedes, de tot?
Amb la gent. I sembla un tòpic, però realment et quedes amb la gent. Quan mires enrere, tota la gent que t'ha ajudat, que t'ha acompanyat, que t'ha ensenyat, i amb la gent que ara al final començaves tu a transmetre, no?, o has intentat transmetre totes aquestes coses que has anat aprenent. Llavors, em quedo amb la gent.
Clar, com dius al vídeo, i ara què?
Ara s'obren moltes opcions que no tinc pressa per decidir. Tothom, no?, diu, bueno, i ara què faràs? Una miqueta el vídeo que vam crear amb en Manel i en Magí, amb l'eix argumental del i ara què, que t'acompanya, no?, a qualsevol carrera professional, sempre el proper repte, no?, quan acabes algo positiu o negatiu, bueno, i ara què? I aquesta ambició sempre l'he tingut, i fins i tot dubte a vegades. I ara vull decidir amb tranquil·litat, sense pressa, perquè tothom diu, ara què faràs? Doncs ara el que vull fer és gaudir, reflexionar i formar-me també una miqueta en altres ambients.
Anem a fer un repàs una mica a la teva història. Tu ets una família de bàsquet, no?
Sí, el pare i la mare jugaven a bàsquet, sí.
El pare i la mare jugaven a bàsquet.
Sí.
A tu qui t'empeny de jugar a bàsquet? Els pares, el teu germà gran...
Els tres, els pares encara, doncs el pare encara jugava a l'equip de veterans al Gaudí, la mare ja no jugava perquè bueno, treballant i amb dos criatures no et dona temps a jugar, i el pare encara feia aquests partits de veterans al Gaudí, i en Pau ja jugava a bàsquet, i un dia el pare m'arriba amb la motxilla i em diu, Marc, avui no et quedes a l'extraescolar de multiesports, avui et quedaràs a fer bàsquet amb els nens més grans perquè la meva edat no tenia bàsquet.
I... Et va començar a agradar?
Em va agradar molt, sí. Bueno, ja m'agradava, però en aquell moment començo a practicar i a entrenar.
Recordes el dia del debut de ton germà a l'NBA?
Sí, molt.
Tu vas quedar aquí, no?
No, jo estava allà.
Tu estaves allà?
Jo estava allà.
Com Amarat? Recordava?
Sí, perquè vosaltres éreu molts.
Érem molts. Érem
sortia per tot el pavelló, per sí, la piràmide.
Sí, però per entendre'ns, l'Adrià també hi era?
Sí, estàvem tots allà. Estàvem tots allà a Memphis.
Clar, tu, llavors, en aquella època, tu... Què feies?
Jo anava a high school, amb 16 anys, intentava adaptar-me a una societat molt diferent a la que jo estava acostumat, un idioma que no controlava per res, que jo no sabia parlar anglès, i res, va, ja et dic, va, jo hi era.
Quants anys tenies? 16. 16 anys.
16 anys, sí.
I estaves on exactament vivint?
Vivíem a Memphis.
Allà a Memphis. Allà. I quin és el moment que tu dones el gran pas professional?
A la tornada, no? Quan als 18 anys, doncs jo els explico als meus pares que no estic a gust als Estats Units, que vull tornar a casa meva, a Barcelona, i iniciar el meu propi camí, doncs tinc la sort que en Pesic, que era l'entrenador del Barça en aquell moment, ell estava allà al sotagrada del Palau fent el seu cafè i la seva cigarreta, i em diu, i truca, diu, escolta, aquest noi qui és? Perquè jo anava sempre que podia, em deixaven, hi havia hores mortes al Palau, doncs anava allà a jugar, i li expliquen que jo era el germà d'en Pau, que vivia als Estats Units, doncs ell coneix la gent d'en Pau, truca al meu pare, truca a la gent, i diu, escolta, m'agradaria tindre el Marc a l'entorn del primer equip, i el meu pare diu, ok, però el Marc no cobrarà un duro, perquè el meu pare tenia la il·lusió que si la normativa NCA d'universitaris, si cobraves no podies jugar.
Val.
El meu pare tenia l'esperança que no m'anés bé i tornés als Estats Units. Per sort no vaig tornar-hi mai.
Efectivament. Llavors et quedes a... T'agafa el Pesic?
M'agafa en Pesic, sí.
I després què passa?
Després estic 3 anys al Barça.
Primer que any ja guanyeu... Pesic.
La Lliga, aquell any es guanya la Lliga, la segona Lliga després del triplet, que aquell grup era l'any que havia guanyat l'Eurolliga aquí al Sant Jordi, que va ser espectacular, i el segon any, doncs, en Pesic no s'entén amb la direcció del club, i és quan entra el Valero Rivera, que era el cap de les seccions, i en Pesic abandona el seu càrrec, més pur estil Pesic, i jo em lesiono del peu, estic quasi tot l'any en blanc, i el tercer any és quan ve en Dusko, intentant reconduir aquella situació que s'havia perdut, i aposta per altres jugadors. Jo, com a jugador jove, doncs necessito jugar. I és on apareix el quart any Girona. És on apareix
la que es baio.
Un altre cop en Pesic, eh?
En Pesic una altra vegada.
Exacte.
Allà comença el teu enamorament en Girona?
Sí, clar. Sí, clar. La meva àvia era de Girona, però...
Jo no coneixia la ciutat
i no havia viscut la ciutat com, òbviament, la vaig viure.
Quant temps vas estar en aquella època, la Casballo?
Dos anys, només.
Que era una època de la Casballo que molta gent no se'n recorda. Casballo va ser, era una marca sobre un tema d'immobiliària i de que hi havia un dels que hi havia, un dels germans del Xavier Cerdà i del Fede Cerdà, que era el Santi Cerdà, i que van posar molts diners, però que després se'n van a fer punyetes. Però era un equip de la punyeta, allò. Perquè eres tu, hi havia el Raúl López... Qui més hi havia en aquella època?
Molts jugadors. En Víctor Sada va vindre també, en San Emeterio, en Roberto Guanyas va vindre. Hi havia un equipàs. Sí. Hi havia un equipàs.
I d'allà?
I d'allà cap a Estats Units. Allà em drafteja, entre el primer i el segon any de Girona, em draftegen els Lakers, a més. Però en el traspàs del Pau de Memphis a Los Angeles, els meus drets tornen cap a Memphis.
I llavors et diuen, cap aquí, vols venir?
Bueno, l'equip desapareix, 2007-2008, el Casballo desapareix, i ja la crisi doncs els afecta moltíssim perquè era el seu negoci, i tinc l'opció, no?, de si, bueno, continuo aquí a Europa o provo la NBA. Aquell any just sortíem d'haver sigut MVP de la Lliga i estava lliure de contracte, i dic, ostres, si alguna vegada em ve de gust provar la NBA, ara és un moment adequat, no?, per edat, per maduresa, i una ciutat que més jo coneixia bé perquè havia viscut allà i els meus pares encara vivien allà. Llavors agafem amb la Cristina i una miqueta doncs iniciem aquesta aventura dels Estats Units que ha durat 13 anys.
Sí, sí, però és que 11 a Memphis.
11 a Memphis, sí, sí.
11 a Memphis. Que no sé què li vas veure a la ciutat. M'ho pots explicar o no?
Tothom m'ho pregunta.
Home, esclar, és que jo vaig estar allà 3 dies i vaig dir... És que clar, només són 3 dies, és veritat. Tu no vivies a la ciutat, a més, no?
Sí, sí, sí.
Al mig de la ciutat vivies?
Al mig, al downtown. Els primers 3 anys al downtown, sí, sí. Soc una persona que necessita molt poquetes coses per viure el dia a dia.
Ja.
Molt poquetes coses. Llavors,
el meu dia... Tot el contrari que el Pau. Perquè el Pau sempre deia, vull viure... vull jugar a grans ciutats. Me'n recordo que aquesta frase me la va dir un dia, diu, vull jugar a equips on siguin grans ciutats.
Sí, el Pau potser és, com que era el primer fill, no? Doncs tenia altres necessitats. El fill del mig en té menys.
Sí, el supervivent, el del mig és el supervivent.
Exacte, i bueno, jo tenia la meva dona allà, teníem les necessitats cobertes, tenia un bon dia a dia professional, que era els Grizzlies i Memphis, i no sé, no necessitava més, la veritat.
La ciutat et sembla maca?
Per viure hi és molt còmode. Per viure és molt còmode, la veritat. És gent agradable, gent que té una pròpia identitat, que no hi ha grans expectatives, no? Ni una gran pressió social per fer coses, i si te'ls estimes i demostres que els respectes i que treballes també per ells, doncs el carinyo que retornen és molt, molt gran.
Et retira la samarreta o no?
Sembla que sí. Encara no ho han fet oficial, però el moment que em van fer fora, que em van traspassar a Toronto, ells van anunciar que quan em retirés faria això, retirarien la samarreta.
O sigui, que aviat vas cap allà, no? S'hauràs d'anar cap allà.
A veure què em diuen.
Val.
A veure què em diuen.
Estàs uns anys allà. El 2015 arriba un altre dels grans moments, que és aquest, el salt inicial de l'All-Star amb el Pau. Let's get the ball to MJ. So in a city that has produced so many outstanding basketball players, set to go. Ladies and gentlemen, it's game on. Una pregunta. Marc. Teníeu alguna mena de juguesca sobre qui el guanyaria, o si aquell salt inicial estava preparat d'alguna manera o no?
Competició de germans, 100%, com quan érem petits. Els dos volien guanyar-lo.
En sèrio?
Sí, però el Pau té una mica més d'envergadura que jo, i físicament també és, té més capacitat i va arribar abans a la pilota. Ell, a més, és una mica lladre, i el tio tenia moltes ganes d'arribar. Jo també, jo no t'he d'enganyar que volia guanyar.
Qui és més competitiu dels dos?
Els dos són molt. Els dos són molt. Ell, des de la posició de germà gran, sempre ha volgut demostrar aquesta posició, i jo de germà doncs, petit, que sempre ha volgut enganxar.
Després de Memphis, també anem a Toronto.
Sí.
Guanyes l'anell. El millor moment de la teva carrera esportiva?
Dintre la NBA, sens dubte, pel que significa la dificultat que comporta guanyar un anell. Guanyar 4 rondes de 4 partits, mantenir-te sans, tot l'equip, sumar, no deixar-te vèncer per els reptes que hi havia ni dificultats, doncs has de tenir una fortalesa mental com a grup important. I es va juntar molts factors que van fer que tinguéssim un gran equip. Els jugadors joves eren molt bons i estaven també tirant la porta a baix. Teníem una superestrella com en Kawhi, que en els moments complicats de partits doncs era molt diferencial, molt bon staff tècnic, bueno, es van coordinar moltes coses.
Tampoc t'ho he preguntat mai, i em fa il·lusió preguntar-t'ho. Vas agafar un dels gats més monumentals que he vist mai amb un esportista amb un autocar.
Quin és?
El de Toronto.
Sí, ostres, és que...
Però aquell allò que vaig veure, vaig dir, aquest, o sigui, la barca que ha fet aquesta nit abans de, quan es fot al llit...
Sí. Sí, me'n vaig despertar a Espanya, imagina't. Vaig agafar el viatge, el vaig començar a Toronto i aquella nit agafava un vol de tornada. Vaig aterrar a Espanya, on podia haver aterrat a Kuala Lumpur.
Ja, perquè anaves com un gat, però...
No, anava bé. No, si anava molt millor, anava millor del que es interpreta. Però pensa que només em veieu a mi. El que no em veieu eren els 3 milions de persones que hi havia endavant. I aquella energia...
Allò va ser bestial, no, allò?
Vaig intentar brindar amb tots.
I són 3 milions de
persones.
Efectivament. Escolta, i després te'n vas als Lakers de Los Angeles, compartir vestidor amb LeBron James.
Correcte.
Què tal?
Molt bé, molt intel·ligent, molt preparat. Es prepara molt bé, és difícil agafar-lo en un contrapeu, s'adapta molt bé als estils de joc dels seus companys i et demostra sempre que tu pots ser molt bo en una cosa, però ell és capaç de fer-la també igual o millor que tu, simplement tria no fer-la. I molt bé, m'agrada molt. La veritat és que va estar una experiència... no amb un desenllaç que esperàvem, no? Perquè vam arribar tocats com a grup al play-off, però bueno, va estar una bona experiència.
Durant tot aquest temps, Girona se't anava apareixent al cap?
Home, pensa que nosaltres fundem el club de Girona el 2014.
Uh-huh.
Llavors, jo ja estava funcionant com a president a la distància durant els mesos de tardor i hivern, però el primavera i estiu doncs, ja hi era aquí.
I de jugar? Se't passava pel cap?
Aquell moment comença. Els anys de pandèmia, que són complicats, que ens envien de Toronto, tornem a casa, després ens concentren a tots allà a Disney World i estem més de 100 dies tancats a un hotel per competir...
Allò deia ser terrible.
Sí, molt, molt desagradable. La veritat és que una experiència desagradable. Estar tan lluny en un moment així de la família, per molt bé que l'hotel estigués molt bé, tingués tots els luxes que volguessis, això no és important a la vida, no? I estar tan lluny dels pares, tan lluny de la dona, dels fills, en temps de tanta incertesa, bueno, canvia les prioritats, no? Decidim a fer el viatge a Los Angeles.
Et canvia molt a tu la vida, la pandèmia?
Canvia potser la visió, no?
La visió del que tenies de la vida.
Les prioritats. I més, bueno, pues, en un tram de la meva carrera també, que el bàsquet comença a perdre importància. Correcte. I el ser pare i marit, doncs, a guanyar-ne més.
I allà comences a pensar en la possibilitat de ja... apalancar-te, anar directament cap a Girona i establir la teva vida allà.
Primer, de tancar l'etapa de jugador a NBA, no? Que per mi l'etapa només com a jugador es tanca allà. Després, com a responsable d'un club, doncs entenc que puc ajudar un equip doncs a millorar molt, una situació que al principi quan jo entro a l'equip anaven penúltims de la Lliga Leport, i una situació delicada, canviem l'entrenador, i em sento tan responsable i dic, ostres, puc ajudar, vaig a jugar amb ells i a veure què passa.
Et quedes amb això ja ara? O sigui, et quedes al Girona ja... Vols quedar-te amb això? Vols continuar vinculat?
Bueno, el que intentem fer és promocionar el talent allà a Girona, no només esportiu, sinó també empresarial de la gent que treballa al club, acompanyar-los al màxim possible, formar-los i donar-li oportunitats. Al final és el que intentem.
O sigui, continuaràs així, eh?
De moment sí, vull que sigui com més autònom millor, Girona, més sostenible també en el seu funcionament, clar.
Per tant, tu continues amb la presidència de l'equip, t'involucraràs com t'has involucrat fins ara, i per tant no tens cap intenció de deixar el bàsquet Girona en aquests moments.
No, ni molt menys, encara tinc ganes de fer-lo créixer més, d'estabilitzar-lo com a institució dintre de Girona, i amb moltes ganes, tenim molts projectes nous i tenim ganes de veure com accionar-los.
No quedis bé ara, eh?
No.
Et molesta que el futbol vagi també?
No, tio, no, és que això m'ho diu molta gent, no entenc per què.
Home, perquè Girona fins fa poc temps estava primera, el Girona no estava líder de futbol i el bàsquet no estava on estava, i arriba el bàsquet i el bàsquet es posiciona, ja fa molts anys que el Balbi Girona, la Casballo, però aquest posicionament de l'esport de referència de Girona, cony, ara aquest any ha passat a...
Jo crec que és un efecte multiplicador entre tots plegats, entre l'uni, el hockey, el futbol, el bàsquet masculí. No és una ciutat gran, però hi ha espai per tothom, i crec que, ostres, hi ha molta oferta, tant cultural com esportiva, i que el futbol vagi bé, crec que ajuda a tothom.
Has pensat en demanar la Copa?
No, encara no.
Encara no? T'agradaria que hi hagués la Copa a Girona?
Seria divertit, però no estem a aquell punt encara. No estem a aquest punt.
Hola, Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Què? Pregunta aquí al Marc Gasol el que vulguis.
Ahir crec que li van preguntar en l'acte al Cinestexas com Girona et pot retornar tot el que li has donat. Parlaven d'una estàtua i tot.
Què dius ara?
Així,
eh?
No facis cas.
Dius en el vídeo una cosa que m'agrada molt, alguna cosa així com que tots som iguals, però hi ha vegades que ens sentim molt fora de lloc. I que tu arribes a Girona i per fi et sents a lloc. Per què?
Per la gent, per com em van cuidar, com em van rebre. Més que la ciutat en si, o bonica que és Girona, més per l'estima i el tracte que vaig rebre des del primer moment. També, al final, és com ho perceps tu, eh? No és que tractin diferent a una persona que a l'altra, però quan jo arribo allà, em trobo un grup de gent que em cuida moltíssim. A part de tindre un grup de jugadors en el qual som molt bons i ens ho passem molt bé, liderats per en Pessis, doncs el dia a dia meu allà és molt còmode i molt adaptat a la meva manera de ser. Ens trobem molt, molt ben acompanyats a Girona.
Has compartit vestidor amb moltíssima gent. Moltíssima gent. Són molts anys de carrera. Ets un jugador, entén-me, atípic en quant a interessos, en quant a perspectives sobre determinades qüestions de la vida?
No ho sé, això és, ostres, em costa definir-me a mi mateix. Potser seria més fàcil que opinessis tu sobre això que no jo, no?
Jo podria dir que sí per determinades situacions que hem viscut amb tu, i llavors t'ho pregunto d'una altra manera. Amb l'escena que jo crec que tots recordarem i que passarà també a la història com una de les escenes importants de la carrera amb Marc Gasol, al Mediterrani, amb Open Arms. Tu estàs a la NBA, ahir t'ho vam preguntar i ho trobo molt pertinent. Tu estàs a la NBA,
sí,
i de sobte vas cap allà.
Uh-huh.
Tu vas demanar permís, tu vas parlar amb algú, perquè veure una estrella de la NBA en aquestes circumstàncies, jo crec que això sí que és atípic, Marc.
Sí, però això no és gaire atípic. L'acció aquesta no és la més típica del món. Sí, jo vaig conèixer l'Òscar el 2006, que fem una presentació d'Open Arms a la base. Òbviament, tots coneixíem ja, no? O érem conscients de la història d'Open Arms i la història de l'Island, no? Que com ens impacta a tots i com l'Òscar agafa i decideix anar cap allà i fer alguna cosa, no? Intentar portar, doncs, des de la seva posició, ajudar a gent. A mi això, òbviament, m'impacta perquè és una història molt inspiradora i dic, ostres, gent així vull que expliqui als nens de la base el per què, no? La importància de ser molt generós amb el teu temps i les teves accions. Llavors, a l'Òscar ens quedem parlant, estàvem allà a Girona, ens quedem parlant, dic, ostres, Òscar, el moment que pugui, el moment que tinc un estiu buit, m'agradaria participar amb tu i formar part d'una missió. El 2017-18 hi ha un impàs, em sembla que era, que no hi ha competició a l'estiu. Mm. Era el moment. Llavors, d'alguna manera, ens posem d'acord, creiem que la seva missió, doncs, encaixava perfectament i comencem aquest trajecte i ens trobem a la situació que ens vam trobar.
Per què és tan difícil que jugadors, que esportistes d'elit se signifiquin amb aquestes causes, Marc?
No ho sé. No, crec que tots els jugadors volen aportar i volen formar part de coses més importants que l'esport que fan. Han de trobar amb el que ells s'identifiquin, però no trobar cap jugador que digui això m'és igual. Tots volen formar-hi part i quan els veus en accions socials, els veus còmodes, els veus a gust, els veus sincers, els veus transparents. Llavors jo crec que tots sí, els hem d'ajudar i acompanyar-los, a vegades, no? I no tancar-los en bombolles, que és el que normalment fem com els clubs, els tanquem en bombolles, els intentem sobreprotegir-los i el que creem són jugadors massa allunyats de la realitat que viuen la societat on que representen, no? Que al final això ens passa molt i en el món que estem ara, doncs massa.
Parles d'accions socials. El teu retorn a Girona té d'esportiu, però també té de social, amb el creixement al retornar al bàsquet masculí a l'elit. Tu passes de jugar amb LeBron James als Lakers,
sí,
a jugar a l'Aleport.
Sí.
Passes de pavellons monumentals a d'altres no tan monumentals.
Fontejau està molt bé.
Fontejau està molt bé, Marc, okay. Evidentment. Ja m'entens. Com és aquest canvi?
Molt gran, molt gran. Passar de tindre tots els luxes de viatjar amb avions privats per als Estats Units, amb autobús esperant, amb càterings, amb totes les opcions que t'imaginis, viatjar amb autobús fins a Palència, amb una bosseta de plàstic amb sàndwiches molt, molt freds, doncs és diferent, és clar, és diferent, però per mi no era l'essència, la prioritat no era aquesta, no, ja sabia el que estava fent, i tot i això, doncs tenia moltes ganes, no?, de viure l'experiència amb uns jugadors, de transmetre el que deia abans en Jordi, no?, transmetre tot el que jo havia après a les següents generacions, i a part fer-ho pel meu club, que això era important.
Acabo, preguntes tipus test, vale?
Som-hi, a veure.
Aviam, millor jugador de la NBA en qui t'has enfrontat?
Que m'hagi enfrontat Tim Duncan.
Tim Duncan.
Epa, això no esperaves, eh?
No.
Per posició t'he dit Tim Duncan, segurament seria Kobe Bryant, però per posició Tim Duncan.
Tim Duncan. El millor jugador europeu a qui t'has enfrontat?
Per l'impacte que hauria tindre sobre mi, Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki, hòstia, Déu-n'hi-do, també. El millor jugador de la Lliga Espanyol?
Que hagi jugat, enfrontat...
Tu mateix.
Home, Espanyol en pau, no?
Tu ho sabràs.
Bueno,
pau.
A veure, escolta.
Sí, sí, si no ho dius, quedaries fatal.
Sí, no?
També t'ho dic, sí, fatal. Millor partit que has jugat a la NBA?
Millor partit que has jugat a la NBA?
O sigui, si ara he de revisar un partit a la NBA, dius, t'hi busca aquest partit?
Clar, és que no sé el que t'agrada, Jordi, aquí, és complicat.
No, teu, que has jugat tu, el teu per millor partit.
Per anotació, el partit no, que vaig fer...
El que tu diguis, va sortir allà i dius, hòstia, aquest és el millor partit.
He tingut la sort de tindre molts.
Hola, vinga, va. No, però...
Per anotació et diré el de contra Toronto, a més, mira, després em van traspassar ja. El de Toronto Raptors a casa...
Quants em vas fotre?
42.
Collons, vale. El pitjor partit que recordis que has fet mai...
Ostres, els quarts de final contra França amb Espanya.
Sí. Uf, sí.
Ho tens clavat, això. Això
sí, és que clavat. Just venia d'una situació familiar complicada i era difícil. Era difícil. O sigui, va néixer la meva filla a Barcelona un dia abans i els sofàs dels hospitals no són molt còmodes per dormir.
Ja.
I vaig anar d'allà a jugar uns quarts de final. Òbviament no em va sortir un gran partit.
Amb quin jugador has tingut la picabaralla més bèstia en una pista de bàsquet?
No n'he tingut. No, n'hauré tingut, però no massa.
El millor entrenador de qui guardis un millor record?
Molt injust, Jordi. És molt injust.
Val.
Miguelito López Abril.
Hombre, Miguelito López Abril.
Sí.
I el pitjor?
Jordi.
Això vol dir... Jordi. El pitjor vol dir fer això.
També n'aprens dels que no funciona. Amb els que no funciones. I t'has de mirar al mirall i entendre per què no funciona. No només és l'altra persona, també t'has de mirar tu per què no funciona.
I algun jugador del passat, quan tu n'ets petit, qui et miraves molt?
Els jugoslaus. El meu pare sempre deia, els jugoslaus s'han de fer de tot, Marc.
Teu pare és un savi.
Els pivots saben tirar, els pivots saben passar, els pivots no són només pivots, no? En Divac és una era un jugador que en Pessis, que també havia entrenat en Divac, sempre em deia, Marc, en Divac això, en Divac allò. I em vaig mirar molt. Larry Bird per mi era la referència. Larry Bird perquè també era lent i havia d'utilitzar el seu cap i la seva tècnica per treure partits, no? Llavors Larry Bird era també una bona referència.
De petit eres d'algun equip en concret?
Celtics.
Dels Celtics, perquè sí. Hi havia la Rivert.
Sí, clar. Sí, sí.
I de la Lliga Espanyola?
Del Barça.
Eres del Barça.
Sí, sí.
Val.
Tampoc he sigut un gran fanàtic, ni de l'NBA, ni de...
No?
No, com a fanàtic, no.
Allò d'aixecar-te a les dues de la matinada i veure un partit de l'NBA...
No,
el
pare em gravava amb VHS els vídeos i ja està.
En algun moment vas pensar en enviar-ho tot a fer punyetes?
Segur, però per sort la il·lusió i el que m'ha agradat el bàsquet em feia tornar el dia següent. Recordo amb 15 anys el pare que estem tornant d'un partit amb el cadet del Barça, el cadet B, que va molt malament, que tal, i dic, ostres, no m'ho estic passant bé al meu pare, ostres, doncs deixa-ho, si no t'agrada, deixa-ho. I no havíem arribat a Barcelona des de Blanes i dic, no, s'ha de continuar.
Em van fotre alguna novetada quan vas arribar a la NBA?
No, tenia unes responsabilitats de portar els primers dies alguna cosa, però el ser europeu, no sé, ja no es portava tant. I també en Pau havia sortit d'allà feia pocs mesos i, no sé, els hi hauria de fer cosa apretar-me.
Algun jugador l'has arribat a odiar des d'un punt de vista personal o no?
No tinc espai per això.
No. On guardes l'anell?
Saps que no sé on està ara? Oh, no. Perquè vam fer el vídeo aquest amb el Manel i en Magí i en Salvador i me'l van fer portar i no sé on he deixat ara mateix.
On guardes tots els trofeus?
A una habitació d'allà de casa. Una habitació...
Hi ha algun que et fa més il·lusió que els altres, l'anell, no suposo?
Sí, tio, però no, això no està.
Però això és molt preocupant. Que no.
Ara mateix m'estic preocupant, Jordi.
He de
trucar a la Cristina. Perquè ja sí que sabrà on està, espero. Si no, tenim dos problemes.
Com és l'anell?
Massa gran. Massa gran i molt brillant. És molt gran.
No te'l poses mai, no?
No.
No vas pel carrer mai.
No em veuràs mai pel carrer.
D'alguna cosa t'emparedeixes durant tots aquests anys?
T'he de dir que no, perquè de tot he après. De tots els errors, i n'he començat a grapats, n'he après. Perquè després m'he mirat al mirall i he sigut honest amb mi mateix. Uh-huh. Potser no al moment, potser no a la setmana, però al cap d'un temps he dit, ostres, això no ho has fet bé, Marc.
Al marge del tuit que has fet aquest matí, quan fa que no parles amb el Pau?
Ha fet un tuit? Ell o el seu community manager? És que aquí has de saber llegir qui ho fa.
Si jo llegeixo el que he escrit, em sabràs dir qui ho ha fet?
No vull ser cabrot, tio. No vull ser dolent.
Per tant, vol dir que ho ha fet el community manager.
No, ho haurà fet ell, home. Ho haurà fet en Pau.
Quan fa que no parles amb ell?
Aquest matí he parlat amb ell. Aquest matí, ell són 9 hores menys on ell viu, a prop de San Francisco.
Ell es queda allà, no?
Ell, la seva dona és d'allà. La meva dona és de Sant Boi. Llavors, jo me'l vaig Llobregat.
Has triomfat esportivament a tot arreu on has jugat, però sobretot t'has guanyat l'estima i el respecte de tothom amb qui has coincidit durant la teva espectacular carrera. Orgull i admiració es queden curts per expressar el que sento com el germà teu que sóc. Enhorabona pel que has fet, com ho has fet i el que segueixes fent, Marc Gasol. El millor sempre.
Té pinta de Pau. Té pinta. Molt institucional, té pinta de Pau. Té pinta de Pau.
No he vist germans que semblin menys l'un a l'altre. I una última pregunta i la més important. I el germà petit, què?
L'Adrià? Ostres, l'Adrià està molt bé, tio. 30 anys, treballa aquí a Boston Consultant, està fent la seva carrera, pel seu camí, diferent al món de l'esport. Molt bé, molt bé. La veritat és que estem molt contents de que l'Adrià sigui feliç, estigui tranquil, així que molt bé.
Felicitats per la decisió, Marc.
Merci, Jordi.
Gràcies. Okay. Marc Gasol, avui al món a RAC1. 5 minuts i les 11, i de seguida parlem amb el Santi Segurola, que és aquí a connexió des de Bilbao, on sembla que està, i amb Roger Saperes. D'aquí uns moments al món a RAC1.
RAC1.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada, apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Avui és l'últim dia. Basic Fit.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
RAC 1.
Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés, el Girona rep la Reial Societat. Comença el Tourmalet pels de Mitchell.
Conta porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
Gol!
Gol, 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 gol!
Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat, amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig, veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Mentre regues les plantes o passeges pel parc, et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. Fes la reserva ara per l'estiu amb fins a 600 euros de descompte i el millor preu garantit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
El mot lladre pot significar dues coses. Clavilla per connectar el teu cotxe elèctric o persona que roba el cable del teu cotxe elèctric. Ara, l'assegurança de cotxe elèctric i híbrid endollable de Línia Directa també significa dues coses. Que a més d'estalviar-te uns bons calés, també et cobreix el cable de recàrrega en cas de robatori. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Aquesta és la Laura. Oli! Més coneguda per @repartidor.